Hola, bon dia. Comencem el programa CineFM del mes d'abril amb quatre propostes cinematogràfiques força diferents.
Hem triat pel·lícules adreçades al públic juvenil, com ara Els Jocs de la Fam, al costat d'altres films dirigits a espectadors que busquen un cine més especialitzat.
La primera pel·lícula que us presentem ha estat rodada al Gran Casino de Lloret de Mar, un dels més moderns d'Europa. És el film de Pelayos.
És un sueño. Es lo que da sentido a la vida. Esta es la historia de ese sueño.
Montaremos un equipo con la familia.
Hola, primos. ¿Qué tal?
¡Iván!
Que somos los Pelayo. Y tenemos la oportunidad de hacer algo único en la vida. Desbancar un casino.
¿Cuándo empezamos? Nadie ha pensado en este método antes.
El croupier tira la bola y tenemos tiempo hasta que diga no vamos.
Apuntaréis en una libreta todos los números ganadores. Yo se los pasaré a Gonzalo cada noche que vuelva a casa. Él los sentará en un programa informático y así podremos afinar las apuestas. ¡Oh!
¡Ah! Los primos muy bien,
todos muy profesionales.
Pelayo no van a ganar en este casino mientras yo sea director.
Te voy a desbancar el casino, te lo juro.
Aquest thriller d'Eduard Cortés explica la història dels fills de Gonzalo García Pelayo, que als anys 90 van fer saltar la banca de casinos dels 5 continents. Amsterdam, Las Vegas, Austràlia, París, Madrid, Macau, etc.
L'estratègia era totalment legal, observar i descobrir les imperfeccions de cada ruleta. Els protagonistes reals de la història, Gonzalo i Iván García Pelayo, ho han explicat en el seu llibre La fabulosa història de los Pelayo.
La pel·lícula és un viatge conduït per l'Ivan, personatge interpretat per Daniel Brühl, i segons el seu director és un film emocional intens, ple d'adrenalina on l'acció, l'humor, les aventures i el suspens conflueixen en una història que no deixa indiferent.
Els Pelayo van acabar convertint-se en una llegenda que va transcendir fronteres i es va fer coneguda mundialment. I per explicar-la, Cortés ha comptat amb la participació d'actors com Daniel Brühl, Miguel Ángel Silvestre, Lluís Omar, Blanca Suárez, Oriol Vila, Marina Salas, Eduard Fernández i Wichi Chiu.
A part de Lloret, la pel·lícula ha estat rodada al Port d'Alcúdia, a la Serra de Tramuntana, al Gran Casino de Mallorca i al Casc Antic de Palma. La banda sonora és de Mica Luna, autor de la música de pel·lícules com Ingrid.
I a continuació us presentem el darrer film de Robert Guédiguen, un director francès que ens agrada molt. Es tracta de Les Nieves del Kilimanjaro.
Louis Toledano. Roger Barbaro, Omar Samun.
Como representante sindical, nada te obligaba a estar en la lista.
Habría sido un privilegio y no los quiero.
No está jubilado, está en el paro.
No va a volver a encontrar trabajo, mamá.
¿Qué estás diciendo?
Tampoco es ninguna vergüenza.
Pero es que todavía hay más.
En el fondo del cofre.
Tendréis un guía para los dos durante una semana.
En la tierra de los Masáis.
Está al pie del Kilimanjaro. ¡Bravo!
Las Nieves del Kilimanjaro.
¡No os mováis! ¡Cerrad la boca!
¡Maricler!
La gente como vosotros tendrá tarjetas de crédito, ¿no? ¡El código rápido, el código! ¿Dónde está el dinero?
¿Qué dinero?
¡El dinero del viaje! ¡Ya ves que lo sabemos todo! ¿Dónde está?
Una película de Robert Guédiguen.
Me dan ganas de matar a ese cabrón. Quiero que le condenen.
A Les Nieves del Kilimanjaro, Guédiguen explica la història d'un matrimoni d'edat madura que, malgrat que ell ha perdut la feina, viuen feliços cuidant els nets i compartint els seus temps amb bons amics.
Però aquesta felicitat es veurà alterada per culpa de dos homes que entren a casa seva, els peguen i els roben els diners que tenien per fer un viatge d'aniversari a l'Àfrica.
Les Nieves del Kilimanjaro ha obtingut l'espiga de plata del Festival de Cinema de Valladolid i cal dir que ha estat molt ben rebuda pel públic, per la qualitat dels seus diàlegs i la naturalitat dels actors, que són els habituals de les pel·lícules de Guédiguian, i broden els papers.
Se la pot considerar una crítica ferotge a la crisi actual i de com està afectant sobretot els joves. Parla del món que hi ha després de l'acomiadament, de la justícia injusta i de la violència desesperada.
Però també parla de l'amistat eterna, de l'amor incombustible i d'un món millor que seria possible si apliquéssim la lògica i el sentit comú a les nostres vides. Això comportaria alliberar-se dels manipuladors i dels mentiders aficionats a les especulacions bursàtils i al control de la informació.
És una pel·lícula molt recomanable per a aquells a qui els agrada el cinema social, perquè Robert Guédiguian és un desperta consciències que no els desanima malgrat les circumstàncies.
A continuació, us presentem una proposta molt especial. L'òpera prima del director Toni Bastar, produïda a les Illes Balears, El perfecto desconocido.
I ja per mi que han comprat la tenda, la de la plaça.
Nos ho estan llevant tot.
Els estrangers paguen bé. Bé, és el que et donarien d'aquesta casa.
Aquí no vive nadie.
Hola, me llamo Isabel.
¿Piensa usted abrir un negocio?
¿No te das cuenta de lo que eso puede significar para ese pueblo?
No entiendes una mierda, ¿verdad?
No habla español.
¿Por qué no le enseñas? Cacho cabrón.
Parece ser que el hombre no tiene claro qué vender. Así que vamos a ayudarle entre todos, indicándole qué cosas hacen falta.
¿Tú por qué coño siempre estás aquí?
Arreglo cosas.
Cacho cabrón.
Qué bien que hayas venido, ¿eh?
La gente de ese pueblo me necesita.
El perfecto desconocido és un film que, de moment, només es pot veure als cinemes de les Illes, però esperem que aviat arribi a casa nostra. És un treball rodat a Mallorca i que narra la història de Mark O'Reilly, un turista que arriba a un petit poble de l'interior de l'illa i trastoca la seva aparent tranquil·litat.
Mark amaga un secret, un antic amor perdut de forma tràgica precisament al voltant de la petita vila. El film mostra un personatge misteriós de qui ni l'espectador ni els altres personatges que el rodegen sembla que en puguin saber res. Bastar utilitza la figura de l'estranger per oferir un retrat coral dels personatges que habiten el petit poble.
Especialment mostra el cas del Biel i la Cèlia, dos adolescents que comparteixen el fet de sentir-se asfixiats, tant per les seves respectives famílies com pels prejudicis que acostumen a dominar la vida dels pobles petits. La història va derivant cap a una relació triangular d'amistat.
Segons el director, la incomunicació és un dels temes principals que vol tractar el film. I de com un individu, en entrar en una societat petita, hermètica i incomunicada, aconsegueix que la comunicació flueixi un altre cop, fins i tot sense necessitat de parlar el mateix idioma.
En aquest film, el director ha intentat reflectir un univers únic i peculiar que encara trobem en aquests petits pobles de muntanya, on l'arribada d'un foraster capgira la vida de molts dels seus habitants.
I ara continuem amb una altra pel·lícula que de ben segur que n'heu sentit a parlar. Endavant amb el tràiler dels Jocs de la Fam.
¿Quieres ver lo que te he conseguido? Es una insignia del sinsajo. Mientras la lleves puesta, nada malo te ocurrirá. Te lo prometo.
Bienvenidos y felices Juegos del Hambre.
¡Me encanta!
Las damas primero.
Primrose Everdeen.
¡No! ¡Me presento voluntaria! ¡Me presento voluntaria como tributo!
Eres más fuerte que ellos.
Somos 24 y solo uno sale con vida.
ellas, Gail. No dejes que mueran de hambre.
¡Nancy Severdis, la chica en llamas!
¿Qué le dijiste a tu hermana cuando te presentaste voluntaria en la cosecha?
Le dije que intentaría ganar por ella.
¿Y lo intentarás?
No dejo de darle vueltas. Me gustaría enseñarles que no les pertenezco. Si voy a morir, quiero hacerlo siendo yo mismo.
Ya no puedo permitirme pensar así.
La història de ciència-ficció de Susan Collins ha gaudit d'un èxit espectacular. S'hi planteja un món futurista que ha patit diverses desgràcies devastadores i que està governat per un poder que ho controla tot, el Capitoli.
Una rifa obliga a cadascun dels 12 districtes en què es divideix Panem envia un noi i una noia d'entre 12 i 18 anys a participar als Jocs de la Fam, una competició en la qual cada concursant lluita fins que només en queda un. El guanyador rep l'honor, els regals i els subministres suficients per no haver de preocupar-se'n mai més.
Quan la seva germana petita és escollida per participar, Katniss Everdeen no dubta a ocupar el seu lloc, decidida a demostrar amb una actitud ferma que, fins i tot en les situacions més desesperades, hi ha lloc per l'amor i el respecte.
La mateixa Collins va adaptar la novel·la per al cinema i els actors principals ja han confirmat la seva presència a tota la saga.
Els Jocs de la Fam afecten l'actor segons les seves experiències personals. Per alguns és una obra senzilla, d'aventures adreçada a un públic juvenil, mentre que per a d'altres és una obra d'anàlisi social.
Segons aquesta segona interpretació, el film ens portaria a pensar en el cinisme polític de tots els temps i ens obligaria a debatre sobre els Jocs de la Fam a l'Àfrica, però també al districte europeu o aquí, a casa nostra. En definitiva, és una reflexió sobre l'abús de poder i la manca de llibertat. Què et va semblar els Jocs de la Fam, Paula, la pel·lícula?
Bueno, a mi em va semblar una pel·lícula que està ben feta, però bueno, és un tipus de literatura que té públic per a cada edat. Vull dir, una persona ja gran, doncs possiblement tota aquesta literatura doncs, la trobarà senzilla i potser no li agradarà massa, però jo crec que per a cada edat hi ha un tipus de literatura i s'ha de llegir de tot.
I els actors, bé, no? Jo a mi em va semblar que tots dos ho feien,
sí,
la Katniss i en Pita, els actors estan ben triats, no?
Sí.
I també una mica el que són els vestuaris, tot com ho han adaptat, no? El Capitoli, amb aquest luxe que...
Sí, es veu bé el contrast entre com viuen el Capitoli i com viuen...
Els districtes,
districte, sí.
El districte de la Katniss són miners, per exemple, no? I llavors es busquen la vida, passen fam, passen misèries, a la mina les condicions són molt, molt dures. I de fet després es veu aquest abús de poder, es veu amb la figura d'aquell senyor que diu que els districtes són necessaris perquè aporten matèries primes, que després en el Capitoli és el luxe i que gaudeixen venen de l'esforç de la gent dels districtes, no? Que aporten les matèries primes. Vull dir que és una literatura juvenil, però que hi ha un rerefons social important en aquesta obra també, no?
Sí, és com el Capitoli, tot és show, tot és diversió, s'ho volen passar molt bé i en canvi el districte són una mica... Els desgraciats, no?
Sí, sí, sí. Molt bé, doncs amb els Jocs de la Fam arribem al final del programa d'avui. Us desitgem un bon cap de setmana i fins al mes vinent.